38 minuts per sobre de les 10 del matí. Molt bon dia a tothom. M'incorporo en aquest programa. Com sabeu, doncs estem en ple maig cooperatiu i també sabeu que us hem explicat moltes d'aquestes activitats que aprofiten aquest marc de l'economia social i cooperativa per parlar de temes que ens interessen a tothom. Una d'aquestes activitats que més ens ha cridat l'atenció és la presentació de la guia per famílies cruels i malvades a càrrec de Som Connexió i que aborda com podem fer servir l'ús de telefonia mòbil amb les nostres criatures, amb la nostra canalla, sobretot quan ja arribem a l'adolescència, i com fer sobretot un acompanyament conscient perquè això no ho passin a, doncs, sols i soles i perquè tinguin certs límits i alguns controls també. És per això que segurament ens convertirem en famílies cruels i malvades, perquè la societat ens porta una mica cap a l'altra banda. Avui, per parlar de tot plegat, ens acompanya la Mercè Botella. Ella és creadora d'aquesta guia i també sòcia fundadora de Som Connexió. Benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Doncs és un gran tema, jo crec que és el tema que totes les famílies en un moment donat han d'abordar, de què fem amb la telefonia mòbil i la nostra canalla, sobretot quan arriben a certes edats, no? Mm-hmm. En quin moment ara mateix comencen a tenir un dispositiu propi els adolescents?
Cada cop va baixant més. Ja comença a ser normal cap als 10. Als 12 ja és... Els 12, si no el tenen, és molt estrany. Hi ha molta pressió social perquè és quan comencen a anar a l'institut, tenen més autonomia i les famílies, doncs, entre que tothom ho fa i que ho demanen perquè tothom el té, doncs aleshores és molt difícil de contenir.
Com podem encarar aquest moment? Perquè és veritat que també ens autojustifiquem, d'alguna manera, dient, bueno, és que així sabré quan ha arribat a l'escola o com, on està en cada moment, no? I clar, si mirem en la nostra vida fa no tants anys, doncs, a veure, tampoc no hi havia aquesta necessitat d'un control. Si has sortit a casa a menys 10 i arribes a l'escola a les 9 en punt, doncs tampoc no hi ha tant problema, no? O no hi hauria d'haver. Com podem també lluitar contra les nostres pròpies justificacions com a famílies?
Sí, jo penso que és perquè no tenim clar, o sigui, no ens fa por allò que no coneixem. Llavors, com que no coneixem els impactes de l'ús de la telefonia abans del temps d'estar preparat per fer-ho, doncs per això no ens fa por. Ens fa més por no saber on són, no? Llavors, és bàsicament conèixer quins són els riscos. I llavors, coneguent els riscos d'un ús, però sobretot un sobreús, és quan llavors veus a veure què és més delicat, no? O sigui, que passegin sols amb el mòbil tot el dia amb dades o que senzillament vagin sense el mòbil i, vaja, no ha passat mai res. O sigui, sempre hem viscut sense mòbil, de fet.
Jo ara he vingut en metro i és un transport que no utilitzo de forma habitual i era l'única persona que anava sense mirar el mòbil. I, de fet, hi havia una nena que buscava com complicitats i l'única persona que estava mirant cap amunt era jo i era l'única persona de tot el comboi. Per tant, clar, també he pensat, ostres, és molt difícil dir-li a un nen o una nena no pots tenir telèfon mòbil quan a nivell de societat tothom estem amb el telèfon mòbil a tot arreu.
Sí, sí. Som models, o sigui que una cosa és el que diem, l'altra cosa és el que fem. Els nois, noies, nens, nenes aprenen pel que fem, no pel que diem.
Imitació, no?
Imitació. Llavors, això, tal com ho deies, si era una nena, però sobretot els bebès. O sigui, els bebès no troben... O sigui, els costa construir la seva identitat perquè no troben prou mirades que els mirin, ni les dels seus pares.
És increïble.
I, per tant, tenim un problema greu com a societat, perquè no estem centrats en mirar allò que acompanyem, que és els nostres fills. Els nostres fills i els nens que ens envolten. Sempre hi ha pel mig, o molt sovint fora de les aules, a vegades fins i tot a les aules, és molt difícil trobar la mirada humana perquè està tothom... És que aquesta imatge és molt bona, la del transport públic.
Jo no m'hi havia
adonat,
clar. Sí. Com que no el faig servir, és veritat que no ho havia pensat, però és que ningú la mirava.
No.
I era increïble.
I ella buscava, clar.
Com li hem de dir que no faci, no? Que no tingui aquest telèfon quan el que veu al seu voltant és tot de gent amb el telèfon mòbil.
Amb el telèfon mòbil, sí. Mm-hmm.
Quins són els riscos? Perquè tu els has apuntat que no coneixem aquests riscos. Anem per aquesta banda. Quins són els riscos de donar un dispositiu en edats, doncs, encara molt primerenques?
Doncs el principal és que tot el que hi ha a la pantalla, o sigui, tot el que hi ha en un smartphone, un telèfon, si els hi voleu donar un telèfon, no el volen, eh?
Clar.
El que volen és un
smartphone. Un telèfon de trucar.
Sí, un telèfon de trucar, no. Que si volem tenir un control, és el millor, eh? O sigui, el millor, si volem tenir un control, és una trucada per telèfon. Quan arribes em truques i és un telèfon de trucar, punto. El tenir un mòbil, un smartphone, clar, primer que tens accés a tot el món. És que pots veure-ho tot, el que és bo, el que no és tan bo, i no tens criteri. Aquesta és una de les coses. Però l'altra és que estan dissenyats perquè no puguis treure els ulls de sobre. O sigui, estan tremendament ben dissenyats per conèixer més bé les aplicacions, el com funciona la ment humana, que no pas nosaltres. I les estan dissenyats perquè t'hi enganxis. O sigui, són moltes entitats o moltes empreses que estan al darrere d'un smartphone, i totes elles, l'únic objectiu que tenen quan estem en el mòbil és cridar la nostra atenció, perquè només tenim 24 hores al dia. Cadascú. Aquest és el límit. Llavors, cridar la nostra atenció és el seu principal objectiu. Llavors, estan molt ben dissenyades. Fins i tot hi ha una pel·lícula, un documental, que el fan els propis dissenyadors d'aquestes eines, que és molt bo, que explica que els propis dissenyadors es queden enganxats en les aplicacions. O sigui que no en som lliures tampoc els adults.
No, no.
I l'altra cosa és que un cos jove necessita tenir experiència. O sigui, mentre estàs amb la pantalla, no estàs tenint experiències de vida significatives, de veritat, amb el cos. El cos és molt important per aprendre a viure, relacionar-te amb els altres, però no relacionar-te per la pantalla, perquè aquesta no és la comunicació de veritat. És un tipus de comunicació, està molt limitada, però la comunicació no verbal forma part, o sigui, bàsicament el missatge arriba al 80% per la part no verbal, amb la qual cosa ens limitem moltíssim en el propi desenvolupament de la persona.
Fins a quines edats podem retenir les nostres criatures sense telèfon mòbil i a partir de quines ja podem començar a cedir?
La teoria és que lo ideal seria que fins als 18.
I, ostres,
sí, és una passada.
Impossible.
Sí, sí, és com missió impossible. Ideal als 16. Uh-huh. I fins als 16, que aquí, en aquest entorn, està difícil perquè l'entorn no t'ho facilita gens ni mica. O sigui, és que fins i tot els serveis educatius sovint s'organitzen per WhatsApps i per xarxes, amb la qual cosa quedes desconnectat totalment. O sigui, no, et perds una part de la vida col·lectiva. Llavors, si no pot ser fins a aquestes edats, aleshores, si ha de ser abans, ha de ser com amb molta cura a l'hora de la incorporació i amb molta limitació, vigilant molt que no estigui en espais de menjar, d'espais col·lectius, a casa, que estigui, o sigui, que l'ús sigui molt limitat, i amb uns espais molt concrets, i que no siguin d'ús personal.
Sí. Per tant, parlem de límits de vida real, d'espais de món que no sigui virtual, no? Aquí hem de posar límits, doncs, a l'hora de dinar, a l'hora de compartir, per exemple, hem vist, no?, dinars familiars on l'adolescència agafa els telèfons, i fins i tot nosaltres a vegades,
sí,
no? Prohibicions en certs moments, el mòbil no és el seu lloc. I després, com fem la limitació virtual? Perquè, clar, aquí sí que és veritat que també és interessant que no puguin accedir a la quantitat de continguts violents, de violències sexuals que estem veient. I també amb la problemàtica de l'accés a la pornografia, cada cop més i més joves, que hi ha dades amb 8 anys, doncs molts infants ja han consultat i han vist pornografia.
Sí, sí, sí. Aquí hi ha com dos mirades. Hi ha qui és més d'acompanyar i des de la confiança, o sigui, fer una incorporació molt lenta, i aquests que són els riscos, poder-ho acompanyar explicant-ho, quan encara hi ets a temps, no t'hi pots posar quan ja són adolescents, ha de ser abans.
Clar.
Ha de ser molt abans. I explicar el per què, mica en mica, o sigui, quins són els riscos, per què són els riscos. És difícil perquè per ells és abstracte quan encara no estan preparats, no? Però és... Diguem, aquesta és una de les mirades. És anar acompanyant en el dia a dia i explicar sempre el què i el per què. Hi ha una altra que és utilitzar aplicacions de control parental. El que passa és que, bueno, jo, per exemple, l'he fet servir durant un temps i va ser perquè no m'agradava que fos una eina externa a mi que estigués com limitant el moviment virtual, no? Llavors el que vam fer va ser que les filles em feien un control parental a mi i jo els hi feia amb elles. I llavors el que fèiem era parlar conjuntament. Doncs com Ostres. Ho has fet? Què ens donava l'eina? Doncs ens donava una dimensió a què havíem dedicat el temps. O sigui, dona una informació bastant precisa. I més que limitar-la molt, el que era un sistema d'informació per prendre consciència, que això és el més important. Uh-huh. Perquè quan tu abans de començar dius, val, doncs comprarem un mòbil, però abans de comprar un mòbil farem tot un recorregut, que és el que explica la guia, no? Primer has d'aprendre a tenir-ne cura, perquè això és que són eines que són cares,
Van
no?
Van molts diners.
Exacte. Primer, quina és la necessitat? Veure, si la necessitat és de dir-se tonterietes amb les xarxes socials, a principis no les poden fer servir fins que no són l'Insta i tot això. Si mires la lletra petita, no ho poden fer servir fins als 16 o 18 anys. No, vull dir que...
Tot és falsejat.
Clar, està tot falsejat. Uh-huh. Llavors dius, bueno, si vols fer-ho servir, fes-ho servir en el meu mòbil. Llavors... Que puguem compartir també quina és la comunicació que estableixes, quins són els problemes que surten, i de tant en tant doncs ens asseiem i mirem què us dieu, com us dieu. És un acompanyament, val? Després, que el mòbil, que ja sigui el seu primer mòbil, si pot ser que no sigui smartphone. I més endavant, quan... I tenir-ne cura, que el carregui la bateria, que no te n'hagis de cuidar tu.
Clar,
que no caigui, no es faci malbé.
És una
que
responsabilitat
també,
no?
És una responsabilitat. Uh-huh. I quan ja demostra... I llavors vas establint com pactes de quant temps això ha de ser així. I si això és així i seguim les normes que hem pactat, doncs podrem seguir a la següent etapa, no? Pues algun dia hi arriba l'smartphone, però d'entrada arriba un smartphone sense dades, si pot ser, perquè... Bueno, només pugui connectar-se puntualment en alguns llocs, però no tot arreu ni a qualsevol moment, no? O sigui, és com anar traient límits i ells i elles puguin anar demostrant que en fan un ús conscient. Aprendre, doncs, quan has gastat, amb què has gastat i per què i què feia servir. Bueno, hi ha usos que no estan malament. Aprendre a tocar la guitarra amb un youtuber que ho fa, doncs està bé. Hi ha coses que les aprenem a través d'aquest mecanisme, no? Si només l'aprenem mirant-lo, no, perquè no s'aprèn. Dius, val, ho fa així i ara agafes la guitarra i ho fas tu. Si no tens guitarra, oblida-te'n. O has estat mirant tot això, val, i tu després què has fet? Perquè si no ho fas, no ho aprens, és mentida. Mm-hmm. Clar. S'aprèn fent-ho.
Tema videojocs, des dels telèfons mòbils, també com ho podem controlar? Perquè és un altre dels moments on entres en una espiral que no saps, o sigui, perds la noció del temps.
Totalment.
De forma absoluta.
És un pacte. Tornem a ser. És pacte de temps, el què i el temps, i a on. I si se salta el pacte, doncs no hi ha accés al terminal. És acordar-ho abans. Quines seran les condicions? Per això aquesta guia és útil sobretot per famílies que encara no han començat. Uh-huh. O sigui, tirar enrere és molt difícil.
Clar.
Llavors, planificar com fer el camí és molt més fàcil. La guia el que acompanya és com planificar el camí.
On podem consultar aquesta guia?
Doncs em sembla que... Les hem estat distribuint, uh-huh. però em sembla que al Palmira n'hi havia un gruix, i si no, que ens escriguin a Som Connexió.
Perfecte.
I que ens demanin on poden trobar la guia, perquè les tenim distribuïdes, les hem distribuït ara en aquest moment per tot l'estat espanyol, en portem distribuïdes prop de 50 o 55.000.
Déu-n'hi-do.
Sí. I la principal volum ha sigut a través dels socis i sòcies de Som Connexió i una altra part per escoles.
Doncs si teniu temps demà a partir de les 6 de la tarda, si teniu canalla d'aquestes edats on properament us plantejareu l'arribada d'un dispositiu mòbil, és molt interessant apropar-nos a la Palmira Domènech a les 6 demà, recordem, per compartir aquesta presentació de la guia, aquests neguits i doncs, alguns truquitos, no?, per fer-ho més fàcil.
Demà en portarem.
Perfecte.
O sigui que si algú li interessa, demà en tindrem allà.
I primer fer aquest procés de mirar quant de temps gastem en les aplicacions, quant de temps hem tingut d'ús total del telèfon mòbil com a persones adultes,
sí.
Perquè ens n'adonarem de la quantitat de moments perduts que tenim, eh? Sí. I la limitació a vegades de les aplicacions, fins i tot per nosaltres mateixes, és una eina superútil per poder gaudir d'altres coses de la vida que també són molt importants i que els mòbils ens, moltes vegades ens atabalen massa i no es deixen gaudir de la resta. Doncs moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Igualment.
Que vagi
moltes gràcies, igualment. Adéu.